les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
És comú dir que la cavalleria medieval funciona com una mena de cultura comú europea al llarg dels anys centrals i finals de l'edat mitjana. Allà on miris, a la cultura nobiliària i cortesana de l'Europa occidental medieval, pots trobar gestos, gustos i referències al voltant del món de la cavalleria. Però, i allà on Europa es toca amb l'Àsia, què? Avui, precisament, viatjarem a un d'aquests indrets. La Geòrgia de finals del segle XII i principis del segle XIII és un espai fascinant en molts sentits. A nivell polític, cultural i literari, aquest territori, a cavall entre dos continents, viurà un moment d'esplendor importantíssim al qual intentarem apropar-nos al llarg del programa d'avui. Benvinguts a la Geòrgia medieval. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar d'un tema ben desconegut per la gran majoria, que és l'època medieval a Geòrgia. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones.
I avui, ben especialment, ens acompanya l'Antonio Contreras. Ell és doctor en filologia romànica, membre de l'Institut d'Estudis Medievals, i avui ens acompanya ja un altre cop a les portes de Troia. Li hem de donar el carnet de plata. Benvingut, Antonio Contreras.
Hola.
Antonio, quina importància tenen Rustaveli i la seva obra dins de la literatura georgiana?
Rustaveli, per la literatura georgiana, ve a ser com Cervantes per la nostra, per situar-nos. És un clàssic absolut i que s'ha revisitat, s'ha estudiat moltíssim, uh-huh. I que, a més, representa el moment daurat d'una època d'un país com Geòrgia, que actualment torna a estar de moda, perquè el seu president, curiosament, després d'estar president i no rebre una pensió com a president, torna a treballar a la universitat i viu en una cabana molt humil.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Bueno, comencem escoltant el Xerezade, Rimsky-Korsakov. Per què s'ha escollit aquesta cançó per començar a parlar de Geòrgia, època medieval, l'Antoni?
Perquè Geòrgia es situa precisament en una tradició on confluiran la tradició oriental, persa, concretament, la tradició bizantina i també el cristianisme ortodox, no només de Bizanci, sinó també de la zona de Rússia, en la que tindran enllaços molt importants, i com després parlarem també, és important la presència del judaïsme dins el món de Geòrgia. És a dir, és un enclau molt important culturalment.
Molt bé, jo crec que, com comentaves, ens mourem en l'espai de la Geòrgia medieval, però potser convé, com gairebé sempre que ens allunyem una mica del pati de casa nostra, situar, per aquells oients potser una mica més despistats, de quin espai parlarem. Geòrgia, situem-la geogràficament, culturalment, és a dir, en quin món ens mourem durant els propers 50 minuts?
A veure, si parlem de l'època que ens interessa concretament avui de Geòrgia, estem parlant d'un territori que la seva extensió comença des de la Mar Negra fins a la Mar Càspia i per la part de nord a sud, des de les muntanyes del Caucas fins al llac Bar. És a dir, un territori molt extens que arreplegaria, entre d'altres, Armènia, Abkhàzia i altres territoris. És a dir, parlem d'un territori ampli, gran i molt poderós. Això sí. I que es va formant. De fet, els georgians, no, el seu nom no és aquest. El país es diu Shakarbelo Semek, reina de Sakhar. I que té una tradició que de vegades es correspondria que els antics parlaven de l'antiga Ibèria. És a dir, l'Ibèria oriental i l'Ibèria occidental. Sí, sí. L'Ibèria occidental és la península ibèrica. Llavors, fins i tot hi ha contactes en què es podria pensar que la relació entre la llengua georgiana i el bas, i fins i tot podria ser els antics pobladors de la península ibèrica, tenien una certa relació. És a dir, parlem d'un territori d'una gran antiguitat i un gran poder.
I després de, i ara, després de saber que Geòrgia no és el nom tradicional del que nosaltres avui diem que és Geòrgia, no intentaré ni pronunciar-lo, però quan apareix aquest nom de Geòrgia? Per què apareix?
A la mitjana, precisament pel sant Sant Jordi. És un moment en què el sant es convertirà en acabarà sent identificat per el món europeu com el patró d'aquest territori, perquè moltes de les fundacions de no només esglésies, sinó també de convents i monestirs estan dedicats a aquest sant. Hem de tenir en compte que és un sant, que és un guerrer, i hem de parlar d'una època en què precisament Geòrgia està contínuament en guerres, està envoltada d'enemics i d'una pressió. Pensem que té els turcs, enemics molt poderosos per la part oriental, i també té un conflicte no només a la part occidental amb Bizanci. Ha de competir i per el sud amb els àrabs. Estem parlant d'un territori complicat i de grans lluitadors.
Molt bé, i avui, més concretament, sobre quina cronologia ens mourem? De quins segles o quins anys, dintre del gran període de l'edat mitjana, estaríem parlant de Geòrgia?
Estaríem parlant de finals del 1089, és a dir, l'època, per situar-nos a l'oient, de l'època del cantar del Xit, fins al 1213. Aquesta és l'època realment més gloriosa, és a dir, gairebé per l'època de la batalla de les Navas de Tolosa, aquesta cronologia. I aquest és el període concret de gran expansió, gran realització i de gran producció. És un moment realment gloriós per a Geòrgia, quan es van unificar.
Molt bé, estem en el segle XI i el segle XII, i precisament aquest període, la història de Geòrgia, o en la història de la Geòrgia medieval, es coneix amb el nom de l'edat daurada de Geòrgia. Ja ens podem imaginar que això té molt a veure amb que serà un dels moments de màxim esplendor de la història de Geòrgia. Però exactament per què? Per què es qualifica justament aquest segle XI, aquest segle XII, com l'edat daurada?
En primer lloc, perquè aconseguiran tenir l'extensió territorial més gran. I és el període de temps en què s'aconseguirà la unió de diferents territoris estan emparentats dins del món georgià, la Geòrgia oriental, la Geòrgia meridional, l'occidental. I, a més, afegiran, com deia abans, no?, territoris que van traient altres regnes, com Armènia, Abkhàzia, i, a més, perquè els seus personatges són autèntics grans estadistes. Tres dels seus reis són molt poderosos i molt importants. El primer, el període s'obre, en realitat, amb un rei que s'anomena David IV, I aquest és el que comença a aconseguir la unificació del territori. Això hem de fixar una cosa molt important, en la data. Hem de parlar de que ell comença en relació al regnat a 1189, és a dir, quan pràcticament al voltant que comença la primera croada, és a dir, quan els territoris després, aprofitant el caos que patiran els turcs a Orient, doncs ells aprofitaran per aconseguir expandir-se territorialment. I això permetrà la unió de tots els territoris i serà el moment en què realment es parla de l'unificació de Geòrgia. Fins a 1125 tenim aquest rei, que és molt poderós, és un gran guerrer. El seu descendent, el rei Demetri I, no és un guerrer tan important, però manté el territori conservat. I a continuació arriba un que ja porta un nom que ja no és de la mateixa tradició, Georgi, Georgi III, aquest monarca que viurà de 1156 fins a 1184, és a dir, estem parlant de l'època en què, per exemple, a Europa tenim a Ricard Cordelleó, per situar-nos, i aquest aprofitarà encara més la debacle dels turcs per expandir-se més, aconseguir més territoris i consolidar totalment el territori georgià. I, curiosament, arribem al moment més important. I està protagonitzat per una dona, la seva filla, la reina Tamar. Aquesta dona es convertirà en un personatge mític, perquè, a més, una gran gestora i és una reina que, si ens situem en l'època, estem parlant d'un moment en què les dones a Europa també han tingut molta importància i que, per exemple, la corona de Castella són les que estan també manegant una part del territori o a la corona catalana, etc. Pràcticament a l'època de la reina Blanca de Castella, a França.
Sí, fins i tot l'Honor d'Aquitània.
L'Honor d'Aquitània, una miqueta més abans.
Recollir aquella idea de Ricard Cortelleu. Aturem-nos una mica, si et sembla, Antonio, en aquesta figura, no? En aquesta reina Tamar, perquè serà, no només per la història de Geòrgia, és un dels grans dirigents de la Geòrgia medieval, sinó també perquè tindrà molt a veure amb l'argument, no? O, com a mínim, o estarà molt relacionada amb aquesta obra de Rustaveli de la que parlarem avui. Si pots explicar-nos una mica més sobre aquesta reina.
Sí, a veure, en primer lloc hem de tenir en compte que ella pertany a una dinastia, que són els Bagrationi, que ells mateixos s'anomenen, primer, durant tots, si veiessin els noms dels seus avantpassats i els que continuaran després, són David, Tamar, David, arribarà després George primer, etc. Són noms de naturalesa hebrea, perquè ells es consideraven hereus de la tradició davídica. És a dir, eren continuadors, per tant, com a cristians que són, encara que siguin ortodoxos, de tota la tradició de les victòries del rei David com a gran rei d'Israel. Llavors, ells se situen com els continuadors. I aquest, per això, rebrà el nom la filla de Tamar, que és un nom bíblic i hebreu. Com abans parlava, la influència del judaïsme és molt important, tant en la cultura com en el pensament i sobretot a l'onomàstica, en aquest cas de la dinastia. Aquesta reina és un cas, com abans comentàvem, molt interessant. Quan el seu pare veu que es comença a trontollar el seu poder, té una decisió molt important, que és donar el regne a la seva filla. I ella el que fa, el aprofitarà per consolidar el poder mitjançant el recolzament que rebrà del arquebisbe, del metropolità catòlic de Jerusalem. Aquest li donarà el vistiplau, perquè precisament els georgians tenen molta presència també a Jerusalem. Parlem d'una època, i això m'agradaria explicar-ho, en què Geòrgia té, per exemple, una part al monestir del Mont Athos, té una representació. Té representacions a diferents llocs, és a dir, és un enclau molt poderós. Hem de pensar que l'església georgiana té els seus anomena els seus sants, té una tradició, és a dir, queda independent del món ortodoxa, té la seva vida, però està molt integrada amb l'imperi i una tradició molt important bizantina. Per exemple, sabem que els monarques, alguns d'ells, visiten Constantinople, on aprenen, es formen, o visiten els monestirs, és a dir, hi ha una relació molt important. En realitat, ens hem d'imaginar com si fos una cultura molt grega, molt bizantina, però també amb aquest element oriental, que és molt important, no? Per això es convertiran en personatges molt poderosos. La reina Tamar, en concret, tindrà dos matrimonis. El primer es casarà amb un personatge que es deia el príncep Yuri de Novgorod, un personatge que és rus, ve des del nord, però participarà en una sèrie d'intrigues per treure-li el poder i acabarà, doncs, ser expulsat i s'al·legarà, i això sí que sonarà molt, molt clàssic, se l'acusarà de ser, per un primer, un borratxo, i segon, per sodomia. El clàssic. No m'agrada, llavors amb aquests dos arguments te'n vas al carrer, com després li va passar, per exemple, al rei Eduard II, que diu, per sodomia, quedes fora, és a dir, aquests dos elements sempre són. I llavors ella trencarà el seu matrimoni, no havia tingut encara fills, i farà un enllaç molt més interessant en un príncep d'Ossètia, que ells anomenen Alania, aquest un poble de la zona central, i que es deia David Soslan, que en el fons era un cosí, un parent. I amb aquest sí que tindrà una descendència molt important. I hem de tenir en compte que el problema que s'establirà a Geòrgia, on el regne podia estar en mans de dones o d'homes, no n'hi havia cap problema, ella haurà de consolidar, com abans deia, el poder, i fins i tot ella no se l'anomena mai regne, sinó el nom que sempre rebrà és Mepe, és a dir, rei. Fins i tot un tractament que és Mepe Hamepe, que és rei de reis, com si fos un xà, no? Aquesta idea molt oriental. I així governarà, és a dir, triomfalment, fins a 1213 que morirà, totes les seves campanyes seran molt victorioses i, sobretot, ara, sabent que ella no participa militarment, si, en canvi, necessita dins de del seu militarment representant, que en aquest cas és David Soslan. La part masculina ha de representar sempre el poder militar.
Molt bé, doncs ja ens hem inserit en el context del programa d'avui i ara coneguem el nostre autor, el Shota Rustaveli. Antonio, què sabem d'aquest noble georgià de la segona meitat del segle XII?
Sabem molt, molt poquet. És a dir, el que sí que tenim, per exemple, es va descobrir, i es pensa que és d'ell, un fresc a Jerusalem, encara que queda tardar, ja en una època gran, ja un home vell en la seva decadència, i es va identificar com el personatge en concret. De Shota Rustaveli sabem que era un personatge de la noblesa, que el seu pare pertanyia als georgians del sud. El nom que té Rustaveli no és el nom seu, no és el cognom, es diu Shota Torbeli, que és a dir, i el Rustaveli és que ve de Rustavi, Rustavi, és el topònim. N'hi ha diferents Rustavs, però la tradició diu que pertanyia a una zona en concret, que és la zona de Meshirit del sud, i d'aquesta família ell vindria. El seu pare tenia, com deia, molt bones relacions dins del món de la corona i també sabem que aquest Shota Rustaveli, que adquirirà una formació molt sòlida, d'aquests sí que sabem com és la seva formació, sap, té uns coneixements extensos del món, com abans comentava, no? Del món bizantí, del món hebreu, etc. Ell, sabem també que va néixer aproximadament entre 1160 i 1165, no molt més enllà, perquè n'hi ha una celebració molt important cortesana en què a la llista dels participants ens diuen que tots els fills de Xaver Torelli participen. I per poder participar havies de tenir com a mínim 25 anys. És a dir, estem parlant ja de finals any 80-85 i en aquest moment, poc després, sabent que ell va ser ministre del Tresor de la reina Tamar. És a dir, hi havia un càrrec de molta confiança amb el que tenia una molt bona relació i no tenim molta més informació sobre ell. Sabem que funcionava així, que la tradició, tota la llegenda, diu que estava absolutament enamorat de la reina Tamar i que per això li dedicava els poemes, li dedicava l'obra concreta que parlem avui i que es va dedicar sense, i que fins i tot estava tan enamorat i tan malaltís per ella que al final de la seva vida doncs, se'n va anar a Jerusalem per acabar la seva vida molt més tard.
Però un personatge interessantíssim aquest Rustaveli, no? Si fem una mica de resum al que has dit, aquest noble georgià, poeta, però també és cortesà, militar, tresorer de la reina, és a dir, un home d'estudis, de finances, encarregat de l'administració. També, no sap ben bé si les pinta ell o no, no? Però aquests frescos que comentes de Jerusalem... Hi ha el dubte de si estem a la Geòrgia de finals del segle XII o a la Itàlia del Renaixement, no? Aquests personatges tan tremendament polifacètics i que expliquen molt bé o que connecten molt bé en allò que explicaves de l'edat daurada de Geòrgia, no? Que no és només una edat daurada política, sinó també cultural. Estem en un moment de gran esplendor en aquest territori, a cavall entre el món bizantí, el món persa, turc, hebreu... No sé si voldries aportar més informació sobre aquest escenari, perquè, no sé si els oients, però a mi, com a mínim, em dibuixa un panorama tremendament inesperat.
Sí, en principi, per exemple, hem de pensar, no tenen les primeres manifestacions literàries que ells tenen són himnes religiosos, en realitat. El georgià és una llengua que es mantindrà, tot i la gran influència i presència, pensem que es va situar com un regne dependent de Roma, però mantindrà la seva llengua, és a dir, no s'utilitzarà el llatí, sinó continuen utilitzant el georgià, tenen un alfabet de difícil, que no queda molt clar quan es va crear, però la seva continua en aquesta tradició, i sabem que, sobretot al segle, a partir precisament del segle de finals del segle XI, en l'època que parlaven abans, del David IV, ell és quan ens comencen a fer les primeres manifestacions i fins i tot hímniques. Sabem que el rei David va escriure himnes. Això també sona com que tota la producció, si recordeu, del Cant dels Càntics, diuen que va ser, que és una composició també del rei David. Ell volia imitar fins i tot en aquest punt la tradició hebrea. Són himnes polifònics, musicats, i que després començarà tota una tradició també de traduccions, especialment són el món cristià, tot i que també saber que n'hi ha una tradició oral georgiana, probablement com en la resta del món, o sigui, de cançons, no tenim testimonis perquè malauradament s'ha perdut pràcticament tot, però el que sí que sabem és que en aquesta estructura mètrica és en la que s'escriurà després l'obra de Rustaveli. Però no només és ell, sinó que es començaran a traduir textos no només, com deia, religiosos, sinó que precisament és en aquesta època, en l'època a partir sobretot de Tamar, quan la producció poètica serà més gran. I la influència, rebran la influència persa, sobretot, oriental, però també bizantina. És a dir, parlem de tenir un coneixement molt extens, per exemple, de Dionisi Areopagita, que està present a l'obra. Hi ha un coneixement molt exhaustiu del món bíblic, i també del món hebreu, de la literatura d'altres llocs. Per exemple, si pensem, és molt conegut el Shakshamek, és a dir, el llibre dels reis. És una obra escrita per el persa Ferdusi, un volum extensíssim, una gran obra cavalleresca, que és molt famosa i és coneguda. D'un cavaller, no en parlarem ara perquè és molt extensa, i després també, per exemple, influeix molt una altra obra, que és el Vis-Ramis, que és una novel·la que es traduirà precisament al georgià, que és una novel·la que podien anomenar, encara que sigui del món àrab, molt bizantina, d'aventures, que va tenir moltíssima tradició i va ser un autèntic èxit. Aquestes obres, més d'altres poemes i composicions, formaran aquest cercle. Però no només és literàriament, és en aquest moment quan es comencen a crear, a erigir moltíssims monestirs, escoles d'informació, on s'ensenya el georgià, es forma el georgià en la literatura, la cultura, la llengua, etc. I, a més, també moltes catedrals i esglésies. I fins i tot es crea un estil que és imitat, evidentment, del món bizantí, però que és molt característic. O sigui, és sorprenent quan veus l'art georgià, tot com està absolutament dependent del món bizantí en quant a la representació, sobretot, de la imatge del poder, en el món georgià es pren directament del món bizantí, amb elements també hem de tenir en compte que el món àrab sempre és molt captivador, no? Tots els que van cap a Orient acaben convertint-se, comencen a perdre una miqueta el seny i es van cada vegada fent més tirànics, no? Recordem el cas de Marco Antonio, que és que anaven cap a Orient al final, o Alexandre el Gran, no? Que arriba allà i al final deixen una miqueta l'orientalització, no? Doncs aquest és un territori molt important i, a més, és un baluard cristià molt determinant, gran, poderós, que pot contenir perfectament l'imperi. Estem parlant de l'època, per exemple, del gran Saladí. Sabem que Tamar li va demanar diverses vegades que permetés que no pagués impostos, per exemple, la part que correspondia a l'Església Georgiana a Jerusalén, que de tribut no n'hi hauria. També sabem, per exemple, que no va respondre, però la resposta de Tamar va ser no donar més diners. No en dona, és un país molt important.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Escoltat?
Doncs hem escoltat un cant polifònic que s'anomena, en la traducció seria Brilla, brilla, Nova Jerusalem. És aquesta idea de la resurrecció, després de ser recuperada a Jerusalem, tota la influència que tindrà i la importància que tindrà també els georgians en la protecció o el control de Jerusalem. Perquè pensem que és un moment d'una gran esperança a l'Orient. I per ells també, perquè una vegada els cristians també ja no tenen un suport en un costat del seu territori que serà determinant i les seves aliances seran permanents. Sabem que van participar en contingents militars, en diferents campanyes, van tenir relacions molt intenses, tot i ser ortodoxes, és molt important perquè hem de considerar que a Geòrgia el cristianisme tan catòlic com ortodoxa estava consentit. Així també com en l'Islam, és a dir, no es perseguia i es tolerava, i també es tolerava el judaïsme. És a dir, parlem d'un territori que realment van conviure, en les seves tensions, evidentment, però on hi havia una relació molt intensa. Llavors, aquest cant, i a més, tota la música polifònica georgiana, que té unes característiques personals, tindrà tota una tradició després dins de la oralitat i dins la tradició dels cants. Fins i tot cantaran després, hi ha cançons que canten que són en arameu, aquest cant no és, però ells canten en arameu, és a dir, canten en la llengua que parlava Jesús de Nazaret, no? La llengua de cultura de l'època.
Molt bé, ara que hem vist aquest repàs a la Geòrgia, a la política, a la cultura de la Geòrgia medieval, endinsem-nos en la proposta literària del programa d'avui, no? Aquest Xota Rustaveli és conegut principalment per ser l'autor del Bepis Kausani, o com es pronunciï, que podríem traduir com el cavaller de la pell de la pantera, o de la pell de tigre, allò ja ho discutirem. Antonio, si et sembla, fes-nos 5 cèntims de l'argument de l'obra, no? Per si hi ha algun oient despistat que encara no l'ha llegit o que no ha vist la peli.
Val, a veure, en principi és un poema heroic, això hem de tenir en compte, un heroic i cavallerès. És a dir, parlem d'un en què, curiosament, els personatges, i això és molt, molt, molt rellevant, són musulmans. Estem parlant d'un país que és cristià, però que els herois que participaran a la història són musulmans. Això va fer que una part de l'Església critiqués que el gran poema nacional de Rustaveli, i que es consolidarà, fos precisament musulmà. I, de fet, pensem que fins al segle XVII no es farà la primera edició. I començaran a estudiar-se i serà encara més tard, al XVIII, quan es fa la primera edició realment notòria d'un personatge, un home il·lustrat, evidentment, un monarca il·lustrat en el petit país de Geòrgia, una part ja molt reduïda del territori, que fins i tot demanarà que sigui il·lustrat amb uns dibuixos magnífics d'una tradició molt persa, molt oriental. En aquesta obra, que és molt extensa, el que sí que és molt curiós, no, abans de començar a desgranar una miqueta els personatges, és, abans parlava del vers. Ell utilitza un vers que es diu Shairi, que és un vers de tradició popular. Són versos, són estrofes de quatre versos, de síl·labes, de 16 síl·labes. I el més curiós de tot això és que cada estrofa té una rima, però és que no es repeteix cap rima en tot el poema. Estem parlant d'un poema d'una versió d'unes més de 1.600 estrofes. Perquè la rima no és només la complexitat de la llengua és que no és la rima només d'una o dues, una vocal i una consonant, o una o dues. No, no, estem parlant de que de vegades la rima són fins i quatre o cinc. Estem parlant d'una complicació interessant, eh? I aquesta tradició oral és en la que s'escriurà aquest vers tan magnífic, que és un vers llarg, que permet fer un estil narratiu amb un ritme molt, molt marcat, és en què ell construirà la seva obra. Ell diu, per començar a explicar, diu que és un recurs que és molt conegut per els oients, perquè quan l'expliqui ràpidament anirem a la gran obra clàssica de la literatura espanyola, que ha trobat la història, l'ha trobat. És una antiga història de la Índia que l'ha arribat a ell. Això, aquesta història, el recurs a la història fingida, que és purament del Quixot o d'altres textos de la mitjana, és un recurs molt conegut. Però això li serveix a ell per explicar, d'una banda, l'autoritat al text i, d'altra banda, per excusar qualsevol element que estigui com si no fos incorporat per ell. Llavors, d'aquesta forma, un autor es cobreix, encara que saben, i tothom ho sabia, que és una originalitat seva. Llavors, els personatges tenen, en realitat, són dues històries. I el que m'agradaria destacar, sobretot, perquè si quan un estudia la crítica o llegeix, intensifica molt el paper dels dos personatges masculins. I se n'obliden molt dels personatges femenins. I els personatges femenins realment són molt importants. De fet, són els que determinen la història. De la mateixa forma que moltes vegades, quan nosaltres llegim uns textos cavallerescos francesos del segle XII, doncs veiem que són les dones les que mouen els cavallers. Recordem que el fet d'armes es fa per aconseguir a una dona i, sobretot, per aconseguir l'amor de la dona mitjançant el fet cavalleres. Però és ella la que determina, la que demana que es farà. En aquest poema el que trobem és el mateix. Tenim dos personatges que ens situen també, pertanyen a dos mons orientals. Un d'ells es diu Advantil i pertany al territori d'Aràbia. Després tenim un altre, que es diu Tariel, que pertany, diu que venen de la Índia. Tots dos comparteixen una característica curiosa. Són nobles, però no són prínceps. Parlem de personatges d'una realesa, però que està per sota de la categoria de les dones que estimaran. Perquè les dues dones que seran en realitat les grans protagonistes són dones i són princeses. I això recorda precisament com els personatges masculins aconseguiran la promoció dins dels personatges femenins. I evidentment això és evident, que si veiem l'època en què s'escriu té una clara connotació, no? És a dir, és fàcil veure que els personatges femenins estan darrere la imatge de la reina Tamar, mentre que els personatges masculins quedarien sempre supeditats, que és el paper que són els que fan la guerra, però és el paper de David Soslan, no? Doncs, en la trama, en realitat, són dues històries, en la que la princesa Tinatin, que és la princesa de la Índia, descobreix a un home que està plorant. Plorant i que, a més, curiosament, està revestit en la pell d'un animal. Ara, després, començant a parlar per què, quin títol podria ser. I que està allà, es lamenta, està com embogit, i ella vol apropar-se i ell se'n va. I llavors, clar, no saben res. I llavors a un dels seus súbdits li demana a Bantil, diu, jo voldria saber, que està absolutament enamorat d'ella, li diu, jo vull que tu busquis aquest personatge i me'l portis, perquè vull saber la seva història. Què és el que li ha passat a aquest home, però està ja com un boig, com una fera, un cavaller que està amb un cavall però que no vol lluitar, que està ensimismat, un recreantix, que diria a l'edat mitjana, què li passa? Llavors vull saber-ho. I aquest va a buscar-lo. I és, després aconseguirà contactar amb ell, tindrà una sèrie d'aventures, no vull destrossar tota la història, però retornarà, es presentarà a la princesa i li explicarà què és el que ha passat. Està enamorat d'una princesa que es diu Nestan Narayan i el seu pare no volia donar-li el permís. Però a més és més terrorífic encara, perquè resulta que aquesta, primer, la rapta en uns, un personatge molt cruel, i quan ja l'aconsegueixen recuperar, doncs la rapten unes altres, que són kagis, que sabem que són xinesos, que són dolentíssims, si això li agradaria ara molt a Donald Trump, no? Que són els seus enemics absoluts, doncs ell mateix, aquests kagis, on el món oriental diuen són dimonis, llavors ells van a lluitar, no vull dir una gran combat, i és que sí que diré és que la història està molt ben trabada. Però història molt complexa, perquè filosòficament hi ha molts components. És a dir, no només la història d'un cavaller o dos cavallers que fan aconsegueixen l'amor que esperen, la recompensa, un final feliç, sinó que darrere n'hi ha elements moltíssims, molt complicats. No? Això representa el que s'anomena a l'època el Mignurova, és a dir, l'amor que algunes vegades s'ha intentat simular com si fos l'amor cortesà nostre, no? Però no és el mateix, perquè ells tenen una devoció absoluta a la dama, val? Absolutament, sense voler aconseguir primer el premi sexual. I això distingeix molt una època, un romanç que tens de trobar d'aquesta obra. I per tant, jo no parlo ja tant de cortesà, sinó com més acostat al món àrab, d'aconseguir buscar i aconseguir la dona, però això és molt important, eh? Estem parlant dins del matrimoni. Tot i que uns dels personatges es considera que és infidel, perquè quan ja té l'amor de la seva promesa, resulta que hi ha una dona molt dolenta, més gran que ell, que el seduirà, i a més una ciutat, i ja, però ella no és una burguesa, és una burguesa, una comerciant, i això fa mal, no? Llavors, i se li criticarà, eh? Li diuen que és un traïdor, que no ha fet bé, que no sé què, perquè no ha respectat el codi aquest de tradició molt oriental de l'amor del Mindurova.
Bueno, les milfs, no? és el que tenen. Tornem, si et sembla, en allò que comentaves d'aquest cavaller amb pell, amb recobert d'una pell d'un animal,
sí.
Perquè és precisament el personatge que dona nom a la història, no? Aquest cavaller o aquest heroi, no? De la pell de, segons quina traducció trobem, pantera, tigre, lleopard. Aquest títol o aquest animal s'ha traduït de moltes maneres. En quin ens quedem? És una pantera? És un tigre? És un lleopard? Sí, importa quin animal sigui?
Jo crec que, a veure, jo he estat pensant moltes vegades, a veure, actualment el terme, que és bespic, significa, és veritat, tigre. Però hem de pensar que estem al segle XII. Segle XII-XIII no pensem igual. Jo recordo una vegada una part de la crítica que deia, home, avui es diu el tigre es diu bèspic, i puc ser en aquella època, encara el tigre no s'havia extingit de la part de Geòrgia, i per això doncs, li diuen tigre, encara més peregrí escoltats com en Bedurien, doncs és un tigre. Bé, a l'edat mitjana nosaltres sabem que els animals tenen un significat, i hi ha tota una tradició que identifica cada animal. I si parlem, per exemple, del fisiòleg, que és el llibre més famós en aquest moment i que circulava immensament per Orient i per Geòrgia, cada animal té un significat. I hem de recordar també que aquest simbolisme dels animals no només és per descriure com és, sinó que quines característiques té que el fan adequat o no al cristianisme. Crec que és molt important tenir en compte. Ja, revestit de la pell d'aquest animal, és un tigre o és una pantera? Una pantera o un lleopard, perquè és el mateix. A l'edat mitjana, la pantera i el lleopard són sinònims. Es referirien a l'animal uncia, que nosaltres parlem, si és la pantera negra, doncs, o el lleopard, però és el mateix, són conquers d'una part i una altra, d'altra. En realitat, plantejo als oients una pregunta. Segons els bestiaris medievals, no el fisiola, que no el contempla, el tigre és un animal caracteritzat per el valor i la rapidesa. I té una característica. Quan l'agafen els seus cadells, els persegueix el que l'ha tractat de capturar, però hi ha una forma d'evitar que continuï. Tu el llences una bola de vidre i el tigre, pobret, es queda allà mirant en si mismat i en si mateix i ja el pots enganyar. Idea del tigre. Pantera. O lleopard, que és el mateix. Precisament un animal heràldic utilitzat, per exemple, pels plantagenets. O sigui, no parlem d'una dinastia qualsevol. Què és el lleopard? Doncs, segons el fisiòleg, és un animal molt tranquil, absolutament dòcil, que té un perfum captivador que treu per la seva boca, que fa que tothom estigui bé, i que, a més, és amiga, diuen, de tots els animals de la humanitat, però només té un enemic molt gran, que és el drac. A la novel·la, podem dir-la així...
Inquietante, no, Carmen?
Inquietante. A veure, per què dic això? Perquè a la novel·la, precisament, els dimonis, els xinesos, els kaji, s'identifiquen com si fossin un drac. I tots sabem que el drac és Satanàs. I que la pantera, fins i tot a la fisiola, diuen que és una representació de Jesucrist. En aquest context, podríem pensar que aquest cavaller, que és dòcil, que és tranquil, que és amic de tothom, perquè realment ho és, i que té aquestes característiques, tot i que sigui musulmà, no té res a veure, perquè el seu nom que porta és Tariel, que és el nom d'un àngel hebreu, o sigui, aquí tenim una barreja brutal, que és aquest personatge el que vesteix una pell de lleopard. I a més, a mi m'agradaria pensar que no és un lleopard qualsevol, que és un lleopard exclusiu, molt interessant, furtiu, difícil de veure, que és el lleopard de les neus, que a la part del Caucas en aquella època encara hi havia. I ara cada vegada queden menys. I a més, amb el desgel, probablement d'aquí a poc la gent haurà de tornar al Museu de Ciències per veure allà el que n'hi ha dissecat.
Molt bé, després d'aquesta exhaustiva explicació de per què és el cavaller de la pell de la pantera i no de la pell de tigre, Antonio, comentaves que aquesta obra és una història èpica. I com ja sabem, perquè ho hem repetit sempre que tractem d'èpica a les portes de Troia, l'èpica sempre tracta temes universals, sempre tracta, igual que el Mio Cid tracta de la honra, o que la Ilíada tracta de la còlera, quin serà el tema que es tracta en aquesta història èpica del cavaller de la pantera?
Però com l'amor, com una novel·la, com una obra èpica, però més també tipus cavallerès, que recordaríem, per exemple, l'Orlando Furioso, d'aquesta tradició italiana, l'amor és molt important, determina tots els moviments. L'amistat, hem de tenir en compte que formen una parella. Els personatges formen una parella, que són Atandil i Tariel, que formen una parella molt important. Són grans amics i mai més, és a dir, combatiran sempre per sempre junts, formaran una aliança que no es trencarà mai. A més, a diferència d'altres personatges de la literatura, són complementaris i no estan oposats i es porten bé, no tenen un gelos i no representen... Són com pràcticament iguals. Aquí, el curiós d'aquests personatges és que ploren i són més forts les dones, precisament, que els homes. Són més íntegres. No? Quan Ratan abans parlava de l'Anestan d'Aragin, doncs ella és freda, sap que podran guanyar, confia... i que els cavallers, perquè són cavallers, no? Lluitaran per ella i aconseguiran la victòria. Pensem que els enfrontaments que n'hi ha són, a diferència d'altres obres, no són enfrontaments entre dos personatges, no és una elit, parlem de guerres, grans desplegaments militars, on tenen exèrcits, sobretot al final, un exèrcit gran, un altre exèrcit, que combatiran. No? I és una forma d'aliança. I, clar, aquest és l'element més important. Però pensem, per exemple, que dins del text hi ha molts elements de tradició zoroastrista. Georgia era, seguia el culte de Jura Magda, era el culte oficial fins que va arribar al cristianisme. Llavors tenim referències precisament als astres, la forma de nomenar-los i el poder que parlen dels astres, dels planetes, Saturn, Venus, els hi dona unes característiques que també estan molt relacionats amb tota la part del que podien dir la part de Macrobi, que parla dels planetes, que com influiran al món. Tenim, per tant, una gran presència. Per això deia abans que quan una part de l'Església va criticar que fossin musulmans, n'hi ha molts elements, perquè l'Evangeli es cita sistemàticament. Hi ha un coneixement. Sí que és veritat, mai, és a dir, es refereix una vegada al cura, no parlant de la Bíblia, però bé, fa una síntesi. De fet, estem parlant del mateix Déu, no? Alà, parlis Alà, diguis Alà, li diguis Jehovà, li diguis Déu, és el mateix.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Bé, encarem la recta final del programa d'avui. Una de les coses que més hem destacat, que es destaca més poderosament aquesta obra del Bepis Causani, és el paper de les dones que hi apareixen, com ja hem estat parlant, i sobretot en el paper de la reina Tamar. Antonio, per què aquesta importància? Per què això?
A veure, fins i tot, quan hi ha el pròleg que fa Sector Rustaveli, ell parla de la seva, del rei, perquè clar, utilitza el terme rei, no parla mai de reina, i fins i tot diu el meu rei David, en realitat s'està referint a la reina Tamar, però per al·lusió al seu marit, i perquè és com una lloa, en realitat, és una lloa al paper que va tenir determinant dins la història de la Geòrgia medieval. És una obra en la que les dones, com deia abans, tenen el paper determinant. Elles no poden fer la guerra, però són les que aconsegueixen unir, fan que l'acció precisament sigui la que es desenvolupi. És a dir, hem de tenir en compte, per exemple, que és Tinatin la que comença l'obra, dient-li, vés a buscar aquest. I després la conseqüència és que van tot voltant darrere de la dona. Ella és el centre i el comportament d'aquestes dones. Per això és molt important com a obra, no? Des del punt de que no és tant el paper dels homes, encara que siguin sempre els protagonistes, sinó que podien dir que els tots quatre estan dins d'aquestes dues parelles dins d'un món molt determinant, que reflecteix precisament el món de l'època de Geòrgia.
El títol diem el cavaller de la pell de la pantera, no? Tot i que podríem traduir-ho per heroi, guerrer, sí. No? Però sempre que parlem d'èpica o sempre que parlem com d'amor, de cortesia, a nosaltres, des de la nostra visió occidental, ens ve de seguida l'adjectiu cavalleresc. Mm-hmm. No? En aquest sentit, aquests ideals de la cavalleria medieval que tenim al cap, i que més cronològicament també coincideixen, no? Cap a finals del segle XII, existeixen en aquesta obra? És a dir, hi ha una relació amb la literatura de l'Occident europeu, cavalleresa, que nosaltres coneixem, i aquesta obra georgiana, o estem davant d'una obra, com tu has insistit, més orientalitzant?
A veure, el problema és, s'ha debatut fins i tot a veure si n'hi havia una influència francesa dins del text, no? És difícil de comprovar realment si els textos, parlem de som que els textos que conformaran el model cavallerès es comencen a escriure en 1165, és a dir, parlem d'una època, i que difícilment, encara que arribessin a Jerusalem, és difícil que arribessin fins a Georgia de forma absoluta, no? I a més en francès, parlem. Puc ser sí que n'hi havia una història, pensem també que sí que és veritat que el contacte amb els croats francesos que es comportaven molt, no, almenys idíl·licament, no, teòricament, amb aquest que era l'espíritu de l'espírit cavalleres, sí que podia haver una miqueta influït, però també al món oriental, hi ha tota una tradició àrab de cavaller, que és un cavaller honest, és un cavaller fidel a la seva dama, que a més amb els seus companys és un companyonatge, com que fos el món de la cavalleria artúrica, i que dedica absolutament el seu esforç a la dona, una submissió total. No? A més, són cortesos, parlen molt bé, són prudents, però, i que fins i tot aquest, en el cas de Tintín, s'ha dit, és que embogeix per amor, com li passa a Llancelot o a Tristan. No fa falta anar tan lloc, anar tan lluny. O sigui, a Ovidi ens conta, parla de quines són les conseqüències de l'enamorament, i Ovidi sí que es podia conèixer a l'època, no? No fa falta, de vegades no necessitem trobar els... Perquè tota el món clàssic, moltes vegades està menys valorat, pràcticament totes les històries ja es trobaven. Es van remodelant, pensem que moltes històries franceses prenen elements del món, del món clàssic, i és en aquest cas, no? Llavors, com deia abans, la tradició existia. Abans parlava del Mignorova, és a dir, com s'anomena aquest llibre de l'amor, precisament ve d'una història que és persa, que es deia Leila i Mignud, una novel·la que va ser molt important a l'Orient, fins i tot té molts elements semblants al Tristan i Isolda, diferent aquí, perquè aquí no n'hi ha adulteri, sinó que és un element, diríem nosaltres, més light, més l'amorós, però aquesta història, aquesta concepció de l'amor, un amor de dedicació absolut, és el que de Mignud, precisament, és el que agafarà el terme, no? Llavors, ell fins i tot ho diu, a l'epíleg diu, jo crec, el meu enamorat és un home que practica el Mignun, és a dir, l'amor pur fins per la dona, que estima, etc. D'acord?
Molt bé, doncs ho deixarem aquí, a les portes de Troia, el programa d'aquesta setmana, perquè ha sigut, diguéssim, una explicació molt, molt, molt exhaustiva sobre aquesta obra important per entendre la cultura georgiana i suposo que molt influent en els segles següents pel que serà el poble georgià, oi?
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
A l'Antonio Contreras, una setmana més, ja en portes unes quantes aquí a les portes de Troia. Esperem que puguis estar una altra vegada més amb nosaltres, segur que sí.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i confiar en que vingui a parlar.
Qui us ha parlat, Sergi Rodríguez i el Salva Soler, al control tècnic. Nosaltres us esperem, com sempre, una setmana més, a la pròxima setmana, a les portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.